Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Diu Toni Saligrat que sorprèn en una temporada com aquesta del centre d'esports, tancada al 12è lloc de la classificació, l'harmonia i la comunió que es va veure diumenge després del partit contra el Lleida Esportiu. Partit, per cert, que com era d'altra banda de preveure, no va comportar la classificació pel play-off d'ascens dels visitants i que va acabar amb un nou empat, el 22è i últim de la temporada. Potser perquè l'afició del Sabadell, acostumada a competir en categoria superior, si tirem d'història, també està un pèl farta de patir de valent cada estiu, de viure cada mes de juny i de juliol amb l'incertesa de si hi haurà projecte o no per la pròxima temporada i qui l'encapçalarà. I un cop a l'agost d'haver d'agafar gairebé l'àlbum de cromos per reconèixer els seus propis jugadors, canviant el gruix principal de la plantilla cada any. Aquest estiu, després de molts de seguits plens de turbulències, es preveu per fi un de tranquil. Hi haurà canvis, però no una revolució total. Els líders del projecte, al camp, a la banqueta i fins i tot a la llotja, són ben reconeixibles. Tots els tenim ben clars i els fonaments estan ben plantats per poder construir a partir d'ara un bon edifici superat ja aquest any de transició. Algú pensarà que és conformar-se amb poc després d'un any d'aquells que ni carn ni peix, però després de tant patiment també s'agraeix un estiu pendent de quins seran els 7 o 8 reforços per la pròxima plantilla i prou.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem dels plans de futur del centre d'esports, de com el Sabadell bé s'ha complicat la vida a la primera catalana. Rebrem la sabadellenca Glòria Estupà, nova entrenadora de les Nats Femení Sant Adrià, a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. Felicitarem també l'Estalpul Femení per la seva lliga Iberdrola, la setzena de l'entitat, i explicarem com queda la cosa després de la derrota del masculí en el primer partit de semifinals de la Lliga Premat contra el Terrassa.
I fora de l'hotel?
L'exdirector esportiu del Sabadell, José Antonio Gordillo, és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona en el lloc de Nano Ribas. L'andalús era el segon de Paco López al Levante, a primera divisió, càrrec que ha deixat per intentar salvar l'equip grana a segona, on ha encetat, per cert, la seva tercera etapa al club. Gordillo és el quart entrenador que té en guanya el Nàstic, el primer va ser un altre exarlequinat, Lluís Carreras. En futbol internacional, també moviments a les banquetes, Roberto Mancini és el nou seleccionador italià, mentre l'alemany Thomas Tuchel substitueix Unai Emery al PSG. El centre de natació Mataró ha destituït Florin Bonca. El romanès portava 5 temporades dirigint l'equip femení de waterpolo, guanyant-li fins i tot el Sabadell una Copa de la Reina, també va aixecar una Copa Lent i arribant a una final a 4 de la Copa d'Europa. Bonca explica que no li han deixat fer els canvis que tenia previstos a la plantilla. Ahir es va tancar la 39a jornada segona divisió, victòria del Cádiz 2-0 contra el Zaragoza. Els andalusos es col·loquen quarts, cinquens als aragonesos, i en futbol sala el Barça-Lassa pot certificar avui la seva classificació per les semifinals de la Lliga, els d'Andreu Plaza disputant a 2:15 el segon partit de quarts de final contra el Ríos Renovables de Saragossa, després de guanyar el primer per 1-4. En marxa, la desena etapa del Giro d'Itàlia, la més llarga d'aquesta volta transalpina de 244 quilòmetres, amb inici a Pene i final a Gualdo Tadino. Una jornada de mitja muntanya on el britànic Simon Yates defensa lideratge, s'està deixant una minutada al seu company d'equip, el segon Esteban Chaves. Finalment, Vitoria serà la seu de la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet la pròxima temporada. El Buesa Arena, amb capacitat per 15.000 persones, acollirà per primera vegada aquesta fase final de la màxima competició europea. L'edició d'enguany es comença a disputar aquest divendres amb la participació del Real Madrid, que s'enfronta al CSKA de Moscou.
I a les xarxes socials.
Roman Carrillo a Twitter, @romancarrillo26, ha tuitejat en les últimes hores: ahir vaig viure un dels moments més feliços de la meva vida, vaig debutar a segona B, gràcies a tots els que ho heu fet possible i a tots els que ho vau fer encara més màgic. Ara treballar més i millor perquè el somni no acabi, sinó que sigui només el principi.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Donades les circumstàncies del Sabadell la temporada passada i com ha anat aquesta temporada d'inici a final i com ha acabat i com ha anat l'anterior, no? Crec que el canvi és significativament positiu. No és massa normal, però Jo estic encantat perquè crec que ha estat un bon any. Durant l'any han passat coses no massa normals, no? I no és massa normal que hi hagin dirigents tan bons com hi ha aquí. I tampoc és massa normal que amb la temporada que hem fet amb una entitat com la del Sabadell, amb aquesta història que té, amb aquesta exigència, hàgim acabat amb l'harmonia que hem acabat. És un any atípic, és un any anormal, però al final crec que és un any que ha acabat bé. Aquí hi havia un projecte, els projectes no són d'un any, són de varios, i si se li dona continuïtat al projecte, pues era qüestió de temps de que el Sabadell doni un salt qualitatiu. És tan anormal com bo per un equip, i si això se li dona continuïtat, pues imagina't, l'any que ve serà encara millor, segur.
Sis minuts per sobre de les dues. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Temporada ara ja sí, finalitzada amb el Sabadell, 12, per tant, gairebé hem de mirar més cap al futur que no pas cap al passat. 22è empat, queda dit, 0-0 contra el Lleida Esportiu. Qui va jugar al playoff o qui jugarà a partir d'ara, qui es va classificar, vaja, el Cornellà, que era qui ja era el quart classificat i l'únic que va fer la feina de la part alta. De seguida parlem d'eliminatòries, de la famosa distribució de grups, etc. Però ara ja sí, a pensar en el futur.
Sí, és el que liga al Sabadell. De fet, és el que ja intuïem un cop l'equip es va salvar matemàticament, i si vols acabar-ho de rematar, un cop matemàticament també es va quedar sense opcions de lluitar en aquesta última jornada per les places de Copa del Rei de la propera temporada. Per tant, un partit, sense que ningú se'ns enfadi, en el sentit més periodístic, de tràmit, el que tenia el passat diumenge el conjunt de Toni Saligrat, el va salvar, podríem dir, amb escreix, no de manera brillant, perquè va faltar potser posar-li aquí la cirereta de la victòria. Ocasions en va tenir, ocasions també van tenir els jugadors del Lleida Esportiu, en aquest cas, s'ha de ser justos. El partit va ser una anada i vinguda al final que podia haver trencat per qualsevol dels dos costats, i gairebé el més impossible que es donés, tot i que aquest any el Sabadell ens ha acostumat a aquests impossibles, que ara m'entendreu, doncs és que va acabar sent empat, i va ser acabat empat a zero. Per tant, rècord d'empats en la història del Sabadell, a un de l'històric Lemona,
que avui parlarem, que té aquell
23 empats en una única temporada, segura bé, i records d'empats, això ja ens ho havia explicat el Miguel Ángel Rodríguez en el seu dia, empats a zero del Sabadell aquest any. Molt d'ells, o alguns d'ells com a mínim, com els del diumenge passat, és a dir, que sembla impossible que no passés res perquè el marcador s'acabés movent, com ens va oferir el conjunt de Saligrat aquest passat cap de setmana.
Parlarem de tot això, parlarem de futur, però abans, ni que sigui per fer una radiografia del que ha estat la temporada, avui l'ABC del nostre company, del Marc Pijuan, no va tant a la línia de l'últim partit com hem fet cada setmana, en aquest cas els dilluns, no avui, que és dimarts amb regust a dilluns, per allò de ser ahir, el dia de la salut. El que hem fet és l'ABC de tota la temporada sencera. Així li ha quedat al Marc Pijuan.
L'abecedari arlequinà.
D'Arturo a Mac i sense H. El primer Arturo a Mac, el brasiler, va arribar a la nova Creu Alta amb l'objectiu de ser un referent ofensiu per l'equip. La realitat és que encara se l'espera un fitxatge decebedor i que va marcar el primer tram de la temporada. Per contra, l'arribada d'Arturo, sense H, en el mercat d'hivern va significar una aglopada d'aire fresc per a l'equip. La seva arribada va ser clau per a la bona segona volta del conjunt de Toni Saligrat. D'Esteve Calzada, perquè aquesta temporada el fins ara màxim accionista del Sabadell s'ha convertit en el nou president en el lloc d'Antoni Reguant. Calzada i la gent de la nova Junta Arlequinada tenen el repte de construir el Sabadell del futur. De moment, les sensacions són prou bones. I no deixem la E, perquè enguany els empats han estat protagonistes al llarg de la temporada. Amb el de diumenge contra el Lleida, finalment han estat 22 els que ha signat l'equip, a només un del rècord que ostenta el Lemona de la temporada 89-90. Això sí, aquesta xifra supera les 19 igualades de l'any passat, que fins ara era el rècord del club. Per tant, un número històric, aquests 22 empats, que si no passa res estrany, fa pinta que perdurarà força en el temps.
G.
De gols, perquè enguany l'aspecte golejador també ha deixat unes xifres a remarcar. En positiu, perquè els 29 gols en contra encaixats són la segona millor marca després dels 24 de la temporada 2010-2011, i en negatiu, perquè els 31 gols a favor de l'equip al llarg del campionat són la pitjor xifra golejadora a segona B. El cert és que la manca de gol també ha marcat el desenvolupament d'una temporada amb molts problemes ofensius.
B baixa.
De veterania, perquè aquesta temporada del Sabadell ha estat marcada per com han tirat del carro els veterans de l'equip. Òscar Rubio, Miguel González i sobretot Felipe Sanchón han estat els líders d'un equip que ha sobreviscut amb una plantilla curta i que, per tant, ha necessitat el millor de tots. Capítol a part pel davanter de Sant Boi. Felipe Sanchón, referència en atac, màxim golejador de la temporada i un jugador que marca diferències. Esperem que la temporada vinent el puguem seguir veient a la nova Creu Alta.
Pensem en clau de futur, Sergi. Ho dèiem diumenge, el Sabadell en joc. El Sabadell té a 7 jugadors, de fet 8 amb el nostre comentarista diumenge, Sergi Pastells, que tenen garantida ja la continuïtat, com a mínim contracte en mà, que tenen lligada ja, ja sigui per renovació per partits o ja sigui perquè van signar directament any i mig o dues temporades, però hi ha un bon bloc ja de 7-8 jugadors, el que no vol dir que siguin només 7 o 8. Tocarà també negociar amb possibles renovacions.
I fins i tot vaig un punt més enllà, que algun d'aquests 7 o 8 no trobi una oferta millor i acabi volent rescindir per part seva el contracte que ara mateix el lligaria amb el Sabadell. Però com dius, després que ho dèiem el diumenge, han sortit informacions al llarg dels últims dies, sobretot en xarxes socials. Bé, més que informacions, rumorologia al voltant de si hi ha només 3 jugadors que tenen contracte, etc. Hem de comptar tots aquests que, com dius, tenien aquestes clàusules de condicionants, per
X partits, per mèrits, renoves,
anem a dir-ho així, i que ja tindrien aquesta vinculació. Per tant, un bloc important, que no definitiu, però un bloc important per una plantilla que, de ser així, de confirmar-se, haurà de veure què fa amb les altres 12-13 fitxes, que no vol dir que algunes d'aquestes, ni molt menys, no siguin ja de jugadors que hem vist aquesta temporada, alguns amb els quals se'ls vulgui oferir aquesta continuïtat. Aquí se'ns venen noms com el de Josuz Koidi, que ell mateix es posava una mica a disposició, en predisposició de continuar, el propi Pedro Capó, aquí sentirem de seguida segur, doncs, que també ens ho deien al postpartit, d'altres jugadors com Àngel Martínez, en els quals en més d'una ocasió ha mostrat el seu interès també de continuar vinculat al Centre d'Esport Sabadell, i un llarg etcètera, veurem com de llarg aquest etcètera, de jugadors que han d'acabar formant part de la plantilla 18-19 del Centre d'Esport Sabadell.
Tot després d'un any, podríem dir, excessivament regular.
Sí, els empats, ara ho sentíem a l'ABC del Marc Pijuan, no? Els empats, sens dubte, són l'argument que marcarà ni molt aquesta temporada 17-18. Si haguéssim de buscar, doncs, un per què, segurament en aquests empats, en aquests 22 empats que ha recollit l'equip de Saligret, trobaríem una raó. I de per què l'equip, en cap moment, Adri, ni ha vist de prop real, el perill. Afortunadament no hem estat en perill en tota la temporada, però malauradament tampoc no ha estat en cap moment amb la possibilitat real d'engrescar-se, de pensar que podria ser el seu moment i que podria arribar a tenir objectius més enllà de la mera permanència. De fet, els jugadors ho comentaven, va haver-hi el seu moment. Si hem de buscar un moment en el calendari en el qual podria haver canviat el futur o la història d'aquesta temporada 17-18, hi ha jugadors que ho tenen molt clar, ho recordaràs tu també. Primera jornada de la segona volta.
Home, es va parlar fins i tot de Baraj.
Correcte, dia de Reis. Victòria al Martínez Valero 0-1 amb aquell gol de Jeremy Guillemenot, res, al límit del partit, que, com dius, en roda de premsa va servir perquè Saligret digués bé, i al tanto, que li hem guanyat la Baraj particular a un dels que estarà dalt de la classificació. Va ser el moment. Després, tots sabem la història. 7 dies després, derrota a casa. La única de la temporada contra l'Olot, i aquí jo crec que és quan l'equip, no diria que va baixar els braços, però va deixar passar el seu tren. Si més no, alguns com Pedro Capó així ho creuen.
Hi ha hagut un parell de victòries, sobretot la del dia de Reis, el Martínez Valero, que bueno, aquell 0-1 ens va apropar a 3 punts i, bueno, i era el moment de fer aquella passa endavant. I bueno, després el partit aquí a Olot va ser com va ser, aquella derrota, que qui torni a mirar el partit sense mirar els gols dirà ha de guanyar el Sabadell, però la veritat que sí que jo crec que va ser el moment d'encadenar dues tres victòries i ficar-nos-hi, no va poder ser i bueno, a falta de dues jornades amb el calendari que teníem, guanyant el Mallorca, aconseguir la salvació, jo crec que també té mèrit.
Doncs la veritat és que sí, en comparació amb la temporada passada, pensant ja en el futur, com dèiem, Pedro Capó, un dels homes que entra en aquesta llista que tu comentaves ara fa un moment, sentíem a Josu Ozcoidi, per exemple, dimecres passat en roda de premsa, que ja deia més o menys el mateix, un Pedro Capó més que polivalent, va acabar la temporada com a lateral esquerrà, imagina't tu, i que, home, les coses com són, jo com a mínim a nivell personal, si m'he de mullar, crec que s'ha guanyat de sobres la renovació.
Sí, ho dèiem a títol personal fa algunes setmanes, Pedro Capó sempre en el meu equip, però fins i tot perquè és un d'aquells jugadors que et suma dintre del terreny de joc, que potser no és brillant en quant a la seva espectacularitat en el joc, a la manera de fer, però sí en quant a ser un jugador complidor, no? Aquells que saps que tampoc no et fallarà, tot i que pugui tenir errors com tots al llarg de 38 jornades. Un jugador, com dius, polivalent, un jugador complidor, un jugador que a més té aquesta faceta, aquesta facilitat de sumar també fora de la parcel·la purament esportiva, i al definitiva un jugador que amb dona i filles aquí a casa nostra, doncs em sembla que no té massa ganes de moure's massa de Sabadell si és per el seu desig.
Jo crec que jo estic content al club, espero que el club estigui content amb mi, i bueno, tot ara ve no, aquest procés una mica de tantejar el club, el projecte que té, si vol donar continuïtat a aquest bloc que jo crec que la plantilla s'ho mereix, i bueno, i esperem, jo espero poder tornar a gaudir de la nova creuada l'any que ve.
Doncs estarem ben atents en les properes setmanes, en els propers dies, a veure com avancen aquestes negociacions. A tot això, hem passat per algun detall. Demà sentirem els dos protagonistes, a Sergio Montero i a Romans Carrillo, de manera molt particular, però en general, el gruix principal de jugadors joves del Centre d'Esport Sabadell, Roman i Montero, els dos noms propis d'aquest empat contra el Lleida pels seus debuts a segona B.
Sí, s'han fet d'esperar, no? Al final ha costat fins a l'última jornada. En el cas de Romans, era evident que mentre Roberto no patís, que per sort no ha patit cap lesió, o no veiés aquesta famosa cinquena targeta, que ha aguantat i molt, perquè recordem que va començar que en quatre jornades, cinc, havia vist tres targetes ja al Canari.
Sí, va anar ràpid.
I en canvi, després la quarta la va saber administrar bé, la va saber gestionar, i també és cert que aquestes últimes jornades ha gestionat bé el fet de no veure una cinquena targeta innecessària que li hagués suposat sanció. Com dic, en el cas del porter és més difícil. En el cas de Sergio Montero, igual que Pedro Capó buscava una data, Elche, jo buscaré una altra data que potser va marcar també el futur de Montero, que és el partit contra el Deportivo Aragón. Tal com s'havia posat aquell partit allà a la Ciutat Esportiva, estem parlant, Adri, de la jornada 5.
Sí, sí.
Jo estava convençut que aquell dia debutava Sergio Montero. No ho va fer, ja no parlo de com va acabar aquell partit, i després els esdeveniments doncs han acabat fent part d'aquest discurs de Toni Saligrat, de per què els joves al final han hagut d'esperar tant per poder tenir els seus minuts i tenir al cap i a la fi el seu premi a la feina.
No he fet res que no mereixin. És a dir, són xavals que han entrenat tant i tant i tant bé durant tot l'any, que han treballat tant durant tot l'any, i si no els he donat més és perquè no he pogut, perquè l'objectiu era guanyar, i els partits sempre han estat tan tancat sempre amb diferències d'un gol, costa tant el gol. No he vist mai el moment oportú per donar més minuts a aquests jugadors amb poqueta experiència, no? I carregar-los de responsabilitat. Però bueno, aquest partit, ja t'he dit, he pogut fer-ho, els he donat, i la veritat és que crec que els tres han estat a l'alçada del partit.
Doncs tres noms propis que mencionava Toni Saligrat. Dèiem que la temporada ha acabat pel Sabadell, perquè ara comença la part on sempre passen cosetes ben estranyes, com són els play-off d'ascens, tant de tercera a segona divisió B com de segona divisió B a segona divisió A. Repassem molt ràpidament el que va ser el sorteig d'ahir, amb el Mallorca jugant-se l'ascens contra el Mirandés a l'eliminatòria de campions. Pel que fa als rivals del Sabadell al grup 3, el Cornellà jugarà davant del filial de l'Sporting de Gijón. Partidàs, jo crec que el duel en majúscules d'aquestes fases d'ascens, Real Murcia, Elche Club de Futbol, i un duel de filials entre el Bilbao Atlètic i el Villarreal B. Recordem que la part baixa, qui disputarà el play-out, no hi ha bala de recanvi com d'altres anys. Si perds, baixes. Si no, continues a segona divisió B, el Llagostera Costa Brava s'enfrontarà a l'Izarra d'Estella. I pel que fa a una categoria per sota, els que venen des de tercera divisió i volen ser a segona B, l'Espanyol B com a campió s'enfrontarà al Compostela amb la tornada a Sant Adrià del Besòs, la resta d'aparellaments amb equips catalans, Terrassa, Mar Menor, Antequera, Sant Andreu i Nàixera, l'Hospitalet. Dit això, fins i tot Toni Saligrat ha parlat una miqueta del que ha estat la temporada en general, no només del Sabadell.
Sí, al final són 11 equips que ja, entre cometes, tindrien confirmada la presència en el grup tercer de la temporada que ve, si no hi ha canvis, és a dir, catalans, valencians, balears i aragonesos, que caldrà veure si al final són comodí o no a la composició de grups, que aquesta és una altra història, per quan acabi tot plegat allà cap al 30 de juny aproximadament, però Toni Saligran també li vam dir si la classificació al final havia estat sorpresa per ell. Hem de recordar, i ho deies al principi, Adri, que al final dels quatre de dalt el Cornellà va fer el que tocava, que era mantenir la plaça, a més fent-ho bé, guanyant el seu partit i sense deixar-se de
disfòries. Sí, enviant a tercera al segon tino.
És cert que els rivals tampoc van fer la feina, per tant, fins i tot va tenir una segona bala al conjunt de Jordi Roger, però per si de les mosques va fer la feina.
Saps com van saber que eren equip de playoff? Gràcies al final del Sabadell, perquè si aquí va anar la cosa, a segon va anar encara més tard. Llavors, el que confirmava matemàticament, encara que necessitava un miracle, però el moment d'eufòria no va ser amb el xulet final, sinó una mica abans, quan van saber que el Sabadell havia empatat a zero.
Doncs aquí tenim la intrahistòria d'aquesta pel·lícula. Com diem, van fallar els rivals del Cornellà. No així el Cornellà, per la part baixa sí que va haver-hi algun moviment. Va acabar sortint l'Atlético Baleares, es va salvar l'Olot, que era el que tenia a priori també més fàcil, tot i que el partit era complicat, però més fàcil la salvació. Al final el Llagostera, mal menor, que es diu en aquests casos, haurà de jugar aquest play-out. Toni Saligrat feia aquesta interpretació, sobretot, d'aquesta part, podríem dir, alta de la classificació.
La part de dalt, pues bueno, segon o tercer, Villarreal o Elche o Villarreal, primer Mallorca, que ha estat primer del minut 1 al 90, els altres, segon i tercer, tercer i segon tampoc, i l'únic dubte era la quarta plaça. Però també és cert que si agafem les darreres 20 jornades, pues potser 15 o 16 el Cornellà ha estat quart, llavors tampoc ha estat massa sorpresiu, no?
Fins i tot s'ha quedat curt, perquè són 20 i escaig les jornades del Cornellà a la part alta. Deies, quan acabi tot plegat haurem de fer càbales de com acaben els grups. Recordem, perquè ha estat notícia en els últims dies, el tema de la reestructuració en la qual s'està treballant. En cap dels casos entraria aquest estiu. En tot cas, seria per la temporada següent, no la 18-19, sinó la 19-20. I fa pinta que no prosperarà massa. De moment està aprovada per la comissió de segona B, i d'aquella manera, perquè veus el vídeo i et poses les mans al cap. Passa perquè hi hagi un únic grup de segona B de tota Espanya i una segona B2, que amb el tema dels noms ja és un embolic, que serien només tres grups. En el cas de Catalunya, a banda de Balears, Aragonesos i Valencians, incloent-hi Múrcia i Navarra, per tant, desplaçaments més llargs.
Jo he vist Euskadi també en aquest grup, eh? Suposo que com era aquest any el grup, això dependria com quedaria la història.
A tercera en farien un altre amb sis grups, que seria amb Navarra, Aragó i Catalunya, i una altra tercera, dos, és a dir, la que seria ja la cinquena, una esperja, amb els 18 que ocupen ara mateix la tercera divisió. Un autèntic embolic que encara ha de passar per assemblea, per tant, de moment ho posem en bastant bai i que la gent no es preocupi, que no serà per aquest estiu, sinó com a molt de cara al següent, però fa pinta, Sergi, que no.
No, jo crec que tal com està dibuixada d'aquesta manera, m'atreviria a dir que pràcticament impossible, encara que veient com dius com funcionen les coses a les Roces, a la ciutat del futbol, res no és impossible. Un bon dinar pot fer que, vés a saber tu, que surti d'una mala votació, però a priori, com a mínim, aquesta divisió que has dibuixat tu ara fa un moment sembla poc menys que inviable. Dubto que els clubs la puguin tirar endavant.
No desconnectis massa, que anem amb una història curiosa.
Vinga.
Suite de bronze.
De seguida parlem de bàsquet femení. Tenim per aquí per Ràdio Sabadell a les instal·lacions de l'Hotel Suís a la Glòria Estopà, la nova entrenadora de les Nats femení Sant Adrià. Però abans us presento el nostre proper convidat i segur que penseu, i això a Sant de què ve? Doncs bé, Iñaki Sáez, porter basc, ja retirat, ara té una botiga de golf a Andorra, resideix al país dels Pirineus, al Principat d'Andorra. Per què el truquem? Doncs perquè era el porter d'aquell Lemona al qual hem estat fent referència una setmana i una altra i una altra i una altra amb el famós rècord d'empats. Fins a 23 van assolir els bascos, un equip que, per cert, va desaparèixer fa ja alguna que altra temporada, aquell 1989-1990. Iñaki, què tal, com va la vida?
¿Qué hay? Buena tarde. Aquí andamos.
Dime la verdad, cuando hoy has cogido el teléfono en casa y alguien en el otro lado te ha dicho: hola, te llamo de Radio Sabadell, ¿sabías de qué iba la película o no?
No, la verdad que es una cosa que te sorprende, ¿no? Porque prácticamente es una cosa que ya ni te acordabas, ¿no? Hace tanto tiempo que a uno ya se le va de la cabecilla eso, ¿no? Pero bueno, sí, fue un año muy bonito que hicimos en el Lemona, y cuando más o menos te recuerdan algo, pues sí que te viene a la mente todo, ¿no?
Juan Mari Begoña, el entrenador, el padre de Ivonne Begoña, 23 Correcto. Empates, 10 victorias, solo 5 derrotas, séptimo clasificado. La pregunta del millón, ¿cómo se explican tantos empates? Porque aquí nos hemos hecho muchas preguntas este año y no hay manera de explicarlo.
Bueno, pues hay una cosa que es clara, ¿no? Si no tienes un equipo bien trabajado y serio, la verdad que es prácticamente imposible, ¿no? Porque empatar a 3, a 4, a 5 es muy difícil y prácticamente imposible. O sea, que normalmente los empates normalmente son a 0 o a 1. Y nosotros, pues la verdad que con Juan Mari teníamos un equipo muy bien trabajado y era muy difícil. Nosotros teníamos claro que ganarte es muy difícil en el campo. Ten en cuenta que me imagino, tampoco es que esté muy al tanto de lo del Sabadell, pero me imagino que el Sabadell, como nosotros, tendrá que haber sido uno de los equipos menos goleados de la categoría, porque prácticamente es imposible.
Imaginas bien.
Sí, prácticamente es imposible. El único hándicap, por ejemplo, que se le pueda aparecer ahora al Sabadell, que me imagino que para conseguir sus objetivos era bastante más complicado, porque la liga en mi época, en aquel momento, era de 2 puntos y ganar la victoria, y ahora es una victoria, son 3, y eso, quieras o no, lo notas bastante, ¿no?
Claro, el Sabadell ya ha acabado la temporada en el puesto 12 y no en el séptimo, 22 empates, uno menos, 9 victorias, una menos, 7 derrotas, un par de derrotas más, pero números muy parecidos, igualado en este caso con el Zamora al 2013 y con el Ceuta del 2006, también con 22 empates. Es decir, que el Lemona mantiene el récord y va en camino ya de 30 años. No erais conscientes, ¿no?, los integrantes de esa plantilla, que aún continúa, aún dura ese récord.
Sí, no, la verdad que no, y prácticamente yo es que ya ni prácticamente ni me acordaba de ello, ¿no? Ahora que me lo habéis sacado en esto, ¿no? Pero mira, pues es una cosa que si en el tiempo va manteniéndose, quiere decir que fácil no es, ¿no? Que es complicado. Ten en cuenta que nosotros lo que sí teníamos muy claro, que era muy difícil ganarnos, ¿no? Había un equipo, pues prácticamente pasaba todo el equipo de 23 jugadores, 18 igual pasaban de 1,80, ¿no? Y hacerte gol, yo la verdad que también llegaba a 1,90, por arriba era complicado. Y ten en cuenta que jugar estrategias, si estás bien trabajado en el campo y no te consiguen goles de estrategia, tienes mucho ganado, ¿no? Ten en cuenta que tiros de fuera al área no se ven cada día, ¿no?
La última aquí, incluso había ese punto de sorna, de broma fácil, sobre qué haría el Sabadell cada semana, si otra vez volvería a empatar, etcétera. ¿Eso pasó igual también en Lemona o no?
Nosotros ya cuando ya pasas de los 12 o 13 empates, sí que es verdad que el míster nos decía claro, ¿no?, que la liga no regalaba un punto y había que aprovecharlo siempre, ¿no? Tener en cuenta que empieza 0-0 y si no te meten un gol, y como sabíamos que también era complicado, nosotros el partido siempre lo manteníamos hasta el minuto 90, 92, 93. Tener en cuenta que eso es muy importante en un partido, mantener siempre resultado vivo, porque una ocasión normalmente una o dos haces en cada partido, y nosotros, pues aparte de que nos hacían pocas, pues siempre teníamos bien trabajado. Como sabes, los equipos en el País Vasco, pues la estrategia se trabajaba bastante, ¿no? Y ahí ganaban muchos partidos.
Pues la curiosidad es que como mínimo una temporada más mantenéis ese récord. Iñaki Sáez, portero del Lemona en su día, del Andorra, muchas temporadas, también ha jugado contra el Sabadell. Que vaya muy bien la vida, queríamos destacar esa curiosidad y nada, a ver si dura muchos años más el récord, y por la parte que nos corresponde, a ver si no tenemos que volver a recurrir a eso por un récord de empates del Sabadell, pero bueno, que sea por victorias y no por empates. Un abrazo, un placer.
Un abrazo, muchas gracias, hombre. Hasta luego.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I abans d'anar a la publicitat, abans de rebre la Glòria Estupà, el que farem serà un apunt molt ràpid del Sabadell B, perquè ha caigut a la zona de descens, faltant només 2 jornades pel final per culpa de la patacada. Patida a Cardedeu contra un rival directe, derrota 3-0. De fet, ja era aquest el marcador del descans, i ara el filial tanca el grup d'equips amb 37 punts, alguns fora de perill, els sabadellencs, com diem, dins. El rival va demostrar tenir més intensitat que el segon equip del Centre d'Esports, que en paraules del seu entrenador va fer la pitjor primera part de tota la temporada. El primer sorprès pel fet de no sortir endollats, el propi Carlos López.
El primer sorprès va ser jo, perquè al final nosaltres crec que hem preparat la setmana igual que totes, nosaltres portàvem 2 partits seguits guanyant i el dia de la grava, que crec que fem una primera part espectacular, la gent que va poder veure-ho per el partit, i em va sorprendre molt. Al final, abans de fer-nos el primer gol, ja és la sensació de que vam sortir, que ells estaven més enxufats, que les segones jugades les guanyaven, que a nivell de xocar, de ritme, de fer-nos faltes, i nosaltres no ens hem adaptat a aquest ritme. I ja et dic, abans del primer gol, ells ja tenen 2 ocasions clars de gol.
Ara s'ha complicat la vida l'equip, però Carlos López segueix defensant que amb 4 punts, en aquest cas ja dels 6 que queden, se salven, començant per la cita de diumenge a les 12 contra un Júpiter que podria acabar la jornada a només 2 punts del Sabadell B. El partit, com avança Ràdio Sabadell, es jugarà a la nova Creu Alta i no pas a Olímpia, un gest que ha agraït Carlos López. Així doncs, partit a caixa o faixa pel Sabadell B diumenge a les 12 a la nova Creu Alta i davant del Júpiter. Uns segons per creuar l'equador del programa, rebem de seguida una entrenadora sabadellenca d'elit.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició... Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up
the volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minutet i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Ens fa especial il·lusió rebre la Glòria Estupà, entre altres coses perquè des de fa res, uns dies, és la nova entrenadora del sènior femení de l'Esnat Sant Adrià. Per tant, no sé si dir primer bona tarda o directament ja l'enhorabona. Glòria, què tal, com estàs?
No, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies.
Et van... Bé, a tu no t'ho van dir, però sí que van fer públic l'anunci que series l'entrenadora del primer equip just el dia del teu aniversari. O sigui, un regal millor impossible.
Sí, no ho sabia que ho publicaria en aquell dia i res, ho vaig veure i ja està. Bueno, llavors les felicitacions aquell dia van anar a dobles.
Estàvem parlant ara fora d'antena, dèiem el tema d'haver començat el món de la cistella aquí a Sabadell, a l'escola del Carme, que era l'escola des de ben petita que comences a practicar, que al final comences també com a entrenadora. He llegit a un munt de mitjans la mateixa frase d'entrenadora de base per club de base, en aquest cas el Sant Adrià. La formació, i en concret la formació a Sant Adrià, la domines de sobres? És una de les claus, m'imagino.
Bé, dominar no ho sé, no? Fem el que podem. Però és veritat que l'entrenament de formació és important, no només a Sant Adrià, sinó a tot arreu, a tots els clubs que també fan molta feina. Però sí que Sant Adrià és un dels punts forts, no? De tenir una bona base, de que al final els equips grans es puguin nodrir d'aquesta base.
Per la gent que potser Glòria Estupà li recorda altres èpoques, a l'Escola del Carme, al Natació Sabadell jugant, etc., portes ja 5 temporades al conjunt Lila, al Sant Adrià, entre jugadora el primer any, compaginant ja com a entrenadora, amb un cadet, el cadet B, i a partir d'aquí doncs vas fer carrera, o has fet carrera, fins a arribar ara al sènior. Sí. De fet, havies estat, o has estat fins ara, l'assistent de Fabián Tellez, també, a la Lliga Dia, en aquest debut a l'elit del Sant Adrià. D'entrada, continuaràs compaginant el tema de la primera plantilla amb un cadet. No sé això si suposa... Moltes hores segur, això és una evidència, però algun que altre problema logístic fins i tot?
Suposa moltes hores, no? Com tu dius, però també ens agrada perquè al final ens estem dedicant al que volem i al que és la nostra passió, per tant això no serà un problema, al contrari, no? Vull dir, dedicarem les hores que hi faci falta i més. Després, en quant a la logística, evidentment hi haurà algun cap de setmana que coincidiran els dos partits, però per sort tenim ajudants que, bueno, en qui confiem, i en aquest cas el meu ajudant del cadet és l'Àlex Álvarez, que ja porto amb ell, com tu deies, des de que, bueno, vaig arribar a Sant Adrià i he anat agafant generacions cadet, i ell tranquil·lament portarà el partit sense problema.
Tu et retires allà el 2014, després d'ascendir a Lliga Femenina 2 i també amb la Lliga Catalana, el primer any entrenant allà ja compagines el tema que dèiem ara de jugadora i d'entrenadora, I ja portes 5 temporades dirigint equips allà, de base, i ara també a la primera plantilla. Consideres allò, entenc, per tant, gairebé casa teva. No a l'alçada de l'Escola del Carme, per allò de ser on vas començar, però pràcticament.
Sí, jo sempre dic que l'Escola del Carme és casa meva, perquè al final sóc de Sabadell, vaig estudiar allà, vaig començar a jugar a bàsquet allà, i de fet encara els segueixo seguint. Sé que aquest cap de setmana es juguen alguna cosa molt important, que és estar a la final a 4 per pujar a Copa Catalunya, i aprofito ja des d'aquí de desitjar-los molta sort. I després, doncs, l'altra casa meva és Sant Adrià, perquè al final, no només pel número de temporades que porto allà, que serà la sisena, sinó també perquè jo penso que allà he crescut també en molts sentits, no? Vaig tenir l'oportunitat de poder fer aquest ascens a Lliga Femenina 2 i després poder tenir aquesta continuïtat amb el sènior, tant d'ajudant com bueno, ara l'oportunitat que se'm presenta.
Deies que és important sempre el tenir controlada la base, l'haver treballat en categories formatives. Potser una mica més pel tarannà, pel tipus de club que és a Sant Adrià, per ser un equip novell, serà la segona temporada a l'elit, per ser un equip sense els recursos d'altres gegants del bàsquet femení estatal, un ha de tenir encara més controlada la base, o ha d'apostar encara més per categories formatives?
Com et deia, les categories de formació a Sant Adrià són el punt fort, no? Al final jo penso que és pel que el club ha sigut conegut arreu d'Espanya, no? Perquè hem participat en campionats d'Espanya, s'han guanyat, i si no s'han guanyat s'ha fet un bon paper. Després el sènior ha sigut com allò la cirereta, no?, diguéssim, i a més, doncs, al fer una bona temporada encara més ressò s'ha fet, no? Ja es coneixia el club. En quant a la base, doncs, sobre la bona temporada a Liga Dia ha fet que se'n parli més, però no podem deixar de treballar des de baix, que és el que ens ha portat aquí, i és bo que hi hagi aquest vincle, no? En el meu cas, per exemple, de poder portar el sènior i el cadet, i tenir aquest vincle d'estar connectada amb les dues generacions de jugadores.
Tu ja formaves part de l'staff tècnic, per tant, també el mèrit és teu, evidentment, però entenc que com a repte personal, fins i tot d'encapçalar el nou projecte, haver fet un any com el que acabeu de fer allà a Sant Adrià, amb la primera volta, sobretot boníssima, sorprenent a tothom, amb el pressupost més baix de la categoria, arribant a Copa, amb una permanència molt més tranquil·la del que segurament tothom esperava al principi, això genera un plus de dificultat al nou repte? Això, el tenir el llistó tan amunt, és una volta més de cargol de dir, ostres.
Sí, t'entenc, no? El que tu em preguntes i em dius és el que segurament pensa molta gent. Està clar que hem superat expectatives i ni molt menys pensàvem ni que aniríem a la Copa de la Reina, ni que ens, a falta de 7 jornades, sempre dic 7 i no ho tinc clar, crec que són 7, tindríem ja la categoria, no?, que ens mantindríem. Llavors, tot això ha sigut això, no?, una mica la sorpresa, i jo penso que la revelació ho ets el primer any, el segon ja no. Per tant, les expectatives han de tornar a baixar, el llistó s'ha de posar on el teníem a principi d'aquesta temporada, que era la permanència, i a partir d'aquí hem d'anar fent tranquil·lament, sense pensar. El que hem fet bé fins ara ens ha d'ajudar, evidentment ens ha d'ajudar, però no vol dir que haguem de superar aquest llistó.
Toca reinventar-se per això, perquè després d'haver sorprès a tothom, entenc que amb el pressupost més baix de la categoria això implica moltes coses, entre d'altres, que potser et toquen a la porta per endur-se jugadores, que has de renovar la plantilla. Això sempre és un plus de dificultat dels equips que són més modestos.
Seguríssim, però jo penso que és una cosa que del club ja es va dir, no? S'apostava per gent jove que potser renunciava a guanyar més diners que en un altre lloc, no? Perquè, com dius, el nostre pressupost, si no el més baix, deu ser dels 3 més baixos, seguríssim. Per tant, és un risc que ja vam córrer, de saber que si les coses funcionaven i anaven bé, aquestes jugadores, doncs, segurament tindrien les portes obertes a anar a altres llocs. De moment, hem fet 4 renovacions, per tant, no et puc dir res d'aquests fitxatges que vam fer, però el més normal seria que no continuessin i tornar nosaltres al club a apostar, doncs, per aquest perfil de jugadora una altra vegada.
Amb l'objectiu de consolidar-se la categoria?
Tant de bo, tant de bo. Això és el que buscarem, no? Doncs cada temporada intentar estar més, més establerts aquí a la categoria, però bueno, no és fàcil, és molt complicat tant a nivell doncs, econòmic com a nivell esportiu, perquè evidentment els altres equips es reforcen moltíssim i és molt complicat.
Com a entrenadora, per cert, què suposa? Quins canvis implica l'entrenar a la Lliga Dia en comptes de fer-ho en categories formatives, etc. Al final és dirigir un equip de bàsquet femení, però a nivell de pressió interna, a nivell d'objectius, en què canvia?
Potser la pressió, no, que dius, és simplement pel fet de que se'n parla més, no, de que al final tu acabes un cap de setmana i has competit i saps que se'n parla als mitjans, i en canvi acabes amb el cadet i no se'n parla, no, independentment de que hagis guanyat o perdut o que hagi sigut un desastre o al contrari, no? Simplement és, bueno, pressió, tampoc penso que sigui pressió, forma part de tot això i al final és bo, perquè és bo que se'n parli, que es doni veu al bàsquet femení, en aquest cas doncs, a la Lliga Dia, que es retransmetin partits per la televisió, que es facin entrevistes. Al final jo penso que tota aquesta pressió mediàtica, no, que es diu, doncs és positiva per l'esport i en aquest cas el bàsquet femení.
Ara que anem amb el tema mediàtic, sovint quan fem aquest tipus d'entrevistes d'esport femení en general, en aquest cas de bàsquet, reivindiquem també la figura de la dona en el món de l'esport. I una altra de les coses, més enllà del tema d'entrenadora de base per club de base, que he llegit molt, és primera entrenadora del Sant Adrià, entrenadora, acabada en va, primera noia que acaba entrenant el sènior femení. Això què suposa a nivell de simbolisme, fins i tot, de ser la primera, de tenir la figura de la dona també, que sembla surrealista, perquè dius, esport femení, sí, sí. Doncs quin problema hauria d'haver, no? Doncs que haguem de fer notícia del que hauria de ser la normalitat, quin simbolisme li dones tu?
Això també és un tema que m'estan preguntant, no, també a moltes entrevistes, i és normal, perquè hi ha molt poques noies que potser estiguin en aquest nivell, sobretot de primera entrenadora, perquè al final sí que hi ha preparadores físiques, fisioterapeutes, ajudants que són noies, però jo penso que jo en aquest cas he tingut la sort que se'm doni l'oportunitat. El que passa que també és un tema que m'agrada relativitzar-ho. Al final el que tu has de tenir són les capacitats, no? Més enllà de que siguis un noi o una noia. Vull dir, a mi no m'agradaria que em donessin el càrrec si creuen que no estic preparada o que no tinc la capacitat per fer-ho, pel fet que sigui una noia. Ui, és important, perquè és veritat que s'està reivindicant el tema de la dona no només a l'esport sinó a molts altres àmbits, però m'agrada deixar-ho una mica també com a anècdota, no donar-li més importància.
Ho deia perquè, sobretot, amb patrocinis, amb temes de mitjans de comunicació, potser de retruc el que fa també és que més noies doncs cridi l'atenció al tema d'entrenar o puguin arribar a tenir aquestes capacitats que si ni t'ho planteges, doncs potser mai no arribes a tenir aquest objectiu.
Home, si jo puc ser un mirall per alguna noia que es vulgui dedicar a això o que vulgui fer aquest pas, igual que, per exemple, per mi, doncs, ho són ja dues entrenadores que ja estan en la competició, l'entrenadora d'Araski, la Madeline, i l'entrenadora de Guipúzcoa, la Zumuguruza, doncs perfecte, no? Però és el que et deia, vull dir, això, entenc que hi ha nois i que hi ha noies, i que segurament hi ha molts més nois que s'hi dediquen, amb la qual cosa doncs, també és més normal que hi hagi més número de nois que de noies, i ja està.
De reull mirant sempre a casa o no? El bàsquet sabadellenc, ho dic, aquesta temporada complicada pel Sant Nicolau, deies abans el tema de l'Escola del Carme lluitant a la part alta, de fet, contra el filial de l'Esnat Sant Adrià, sí, sí. I també del Club Natació Sabadell, a mitja taula primera divisió. Vas mirant de reull com va la cosa o què?
Oh, jo intento seguir la majoria d'equips possibles i no només inclús de bàsquet, perquè m'agraden molt els esports en general, però tampoc no dono l'abast per tot, especialment sí que, com et deia, Escola del Carme, perquè bueno, allà conec a moltes jugadores, he estat anys al club, el Ramon, que és el president, doncs ha sigut mestre meu i tot quan jo estava allà, per tant doncs els tinc també aquest carinyo especial i sí que intento seguir-los.
I com veus el tram final de temporada? Perquè com deies tenen una cita clau aquest cap de setmana, sí. I la veritat és que l'any estan sent molt, molt, molt regulars.
Si ara ho comentava amb el teu company, aquest diumenge ho tenen complicat perquè un més 14 necessiten, no és fàcil i diria que és contra Sant Fruitós, que és un dels equips de dalt, però tampoc res és impossible. Ells faran el possible per ser la final a 4 Igualment, al final, si el resultat no és el que nosaltres, els que ells ho desitgen, la temporada ha sigut boníssima i a lo millor no acaben d'acompanyar resultats al final, però és una temporada de 10.
Doncs les notes a finals de temporada esperarem, creuarem els dits a veure si és veritat que aconsegueixen la classificació. Quan comença el repte, per cert, del Sant Adrià? La cosa anirà aquesta temporada per llarg, no?
Anirà per llarg perquè, a més amb el tema del Mundial de Tenerife, que retrassa tot, jo diria que són un parell de setmanes, encara començarem més tard, no? Per tant, estem muntant tona a poc, sense pressa i bueno, a veure quin equip ens queda, tant de bo que puguem competir al màxim possible i allà estarem.
Doncs primer m'imagino que són aquelles setmanes de nervis, de veure si tanquem aquell fitxatge, a veure si acaba venint ella o l'altra, que és, no sé si és el que es porta pitjor.
No, la veritat és que estic molt tranquil·la perquè des del club ja em diuen com van les coses i hem de ser realistes, saber on estem i queda molt i s'ha d'anar amb tranquil·litat.
Doncs setmanes de negociació i quan no vulguis adonar-te ja tindràs aquí un altre cop la pilota botant a la pista. Glòria Estopà, nova entrenadora de les Nats femení Sant Adrià, tota la sort del món, ens alegra que una de les tres entrenadores de la Liga Diga sigui sabadellenca i t'anirem seguint.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Bon dia, són les 7, comença el Notícies en Xarxa.
Els robatoris de cable de coure a les línies de Renfe.
Immediatesa.
La sembra en sec al Delta de l'Ebre pren volada com a sistema.
Proximitat.
Més reivindicacions al Bages per reclamar més seguretat.
Cultura.
El Museu Arqueològic d'Empúries inaugura avui el Criptoporti, que és el...
Esports. Magasin.
La Universitat de Barcelona ha estat la gran dominadora dels campionats de Catalunya Universitari.
Cada matí a les 7 expliquem la informació més propera. El Notícies en Xarxa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dotze minutets i les 3 de la tarda i acabem el programa. L'equip femení del Natació Sabadell celebra una nova temporada gairebé rodona. Un únic penal a Quirixa a la final a 4 de la Champions fa unes setmanes ha impedit l'Astralpool signar la plena de títols. Les sabadellenques acaben de proclamar-se campiones de la Lliga per 16a vegada, que es diu aviat, les 8 últimes de forma consecutiva. Victòria més per la via ràpida. A la final contra el Sant Andreu en dos partits, Claudi Martí, el president del club, ha parlat de temporada excel·lent.
Temporada és una temporada excel·lent i com deia ara amb una companya teva, doncs la matrícula d'honor se t'escapa doncs, perquè un penal entra o no entra, no? I això crec que és part de l'esport, no? Però el treball, la feina feta, vull dir, la constància, el compromís de totes aquestes noies i aquests tècnics no demostres més que el resultat és un excel·lent, però excel·lent, excel·lent.
Per tant, nota altíssima un any més per les sabadellenques, en la que, de fet, és la primera lliga de David Palma, que el passat estiu va agafar el relleu del fins aleshores entrenador de l'equip Nani Guiu. El sabadellenc ha mantingut l'hegemonia sabadellenca, guanyant tots els títols possibles, excepte la Copa d'Europa, que, com dèiem, es va perdre només a la tanda de penals de la final i contra l'anfitrió, contra el Kinev Kirishi. El tècnic té clar que no haver guanyat aquesta lliga hauria suposat un fracàs.
Sempre he pensat que no aconseguir aquesta lliga per nosaltres, per mi personalment, era un fracàs. I això et dona una pressió que molta gent pot pensar, no, Sant Andreu, ets molt superior, sí, però ho has de fer. I constantment s'està exigint a la jugadora i a aquest equip que ho faci. I constantment ho fa. No guanyar aquest títol, ja et dic, m'hagués suposat plantejar-me coses.
La de dissabte més a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu va ser la 13a lliga d'Olga Domènech, la capitana de l'equip. De les 16, només les 3 primeres no van comptar amb la participació de la waterpolista local. Domènech creu que aquesta lliga Iberdrola ha servit en certa manera a les jugadores per recuperar una miqueta l'autoestima perduda a Rússia.
És una manera de reafirmar-nos, no, també com a equip, perquè l'últim partit de lliga que vam fer contra el Sant Andreu sí que és veritat que ens va costar molt. I també una mica ara perquè veníem del pal de la Champions i aquesta setmana ens ha servit una mica per això, no? per donar-nos compte de quin equip érem i de poder donar un missatge clar als altres equips.
A l'altra banda, un d'aquests altres equips que deia ara Olga Domènech, Javier Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, d'un equip que ha plantat cara durant bona part de la temporada, que ha superat clarament a la sirena Mataró, com dèiem en començar, avui mateix han cessat a Florin Bonca, l'entrenador de les Maresmenques, en part perquè el Sant Andreu en totes les competicions domèstiques han anat un pas per davant de les mataronines. De fet, fins i tot van plantar cara en l'última jornada de la fase regular contra l'Astralpul Natació Sabadell a Can Llong amb aquella victòria de les de David Palma per 12 gols a 11. Això sí, a la final del playoff no han pogut estar a l'alçada del Natació Sabadell. El tècnic andreuenc Javier Aznar reconeix així la superioritat sabadellenca.
Hem arribat a la final, equip jove, però crec que sempre ho he dit, amb molt de talent, amb molt d'orgull, descarat, però bueno, no hem sabut treure aquest descar, no hem sabut competir bé i per tant és el que hi ha, no?
Per endavant, l'equip gaudeix aquesta setmana d'uns dies de descans abans que dilluns 8 de les integrants del Natació Sabadell Femení quedin concentrades ja amb la selecció espanyola per disputar aquest estiu l'Europeu de Barcelona. Encara no tenen uns dies de descans els jugadors del Xava Gómez, l'equip masculí que no té marge d'error si vol passar a la final de la Lliga Premat masculina. El club juga demà a Terrassa el segon partit de les semifinals després d'haver perdut el primer per 6-11 de forma prou contundent a casa, a Can Llong. L'equip del Xava Gómez es va veure superat, però el tècnic avisa que estan capacitats per guanyar, per redreçar el rumb a qualsevol piscina, evidentment, incloent-hi també la del Terrassa.
Lo que queda claro es que si jugamos bien, si hacemos bien las cosas, si estamos, nos sacrificamos, jugamos en equipo, hacemos caso a lo que nos dicen o a los consejos que nos dan, bueno, una serie de cosas que si las hacemos, evidentemente estamos capacitados en ganar en muchas piscinas. Si no lo hacemos, jugamos mal, jugamos como hemos jugado y no, perderíamos no aquí, no en Terrassa, perderíamos en muchas otras piscinas también.
A 9:15 arrencarà demà aquest Terrassa Astralpul Natació Sabadell masculí, demà tota la prèvia del partit a l'Hotel Suís.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I la festa de l'esport sabadellenc escalfa motors i ja es coneixen els 10 finalistes en categoria d'esportista i de millor entitat. Els acabem de conèixer fa tot just uns minuts. A banda, també sabem la resta de premis, com els de la promoció de l'esport, a l'esport escolar o la projecció esportiva. A més, el Memorial Joaquim Gorgori i Pardallans també té destinatari per aquesta pròxima edició de la festa de l'esport. Tot plegat, us ho repassem a continuació en aquest informe que ha preparat el Joan Blanc.
Molta varietat a les 10 entitats finalistes de la Festa de l'Esport Sabadellenc. 3 de futbol sala, l'Escola Pia, i 2 novetats, el Futbol Sala Sabadell Femení i el Grup Zarraona. 2 del món del tennis, el Cercle Sabadellès 1856 i el Tennis Sabadell. Les altres 5 entitats estan repartides entre el campió de l'any passat, la Joventut Atlètica Sabadell, el Centre d'Esports, l'OAR Gràcia, i el Motor Club i el Club Esgrima Jaume Viladoms, que també són novetat a l'edició d'aquest any. Destaquen, per exemple, algunes absències importants i habituals els darrers anys, com la Unió Excursionista Sabadell, el Sant Nicolau o Club Falcons, entre d'altres. Una varietat esportiva que demostra la bona salut de la ciutat i que augmenta encara més quan repassem els 10 finalistes esportius. Un cop més, els esports d'aigua són els millors representats, amb tres waterpolistes, Laura Ester, Judit Forca i Mati Ortiz, i dos nedadors, Marc Sánchez i Òscar Salguero. A cavall entre els esports d'aigua i els de sec, trobem un dels habituals de la Festa de l'Esport, com és el triatleta sabadellenc Miquel Blanchard. Tampoc hi faltarà el guanyador de l'any passat, el ciclista David de la Cruz. Completen la llista de 10 finalistes les 3 novetats d'aquesta edició: el jugador d'escacs Pere Alcázar, el jugador de futbol sala Àlex Llamas i l'extrem del Futbol Club Barcelona a la Sadembol, Aleix Gómez. A banda d'aquests guardons, que un cop més centraran bona part de l'atenció de la gala i de la festa, cal destacar un altre premi, el de l'organització de la Llanera Trail, que rebrà el Premi Snooker a la millor organització d'esdeveniments esportius. La distinció que rebran, per exemple, l'atleta Marc Tomei, la waterpolista Gisela Ferrer, les nedadores Aina Olivan i Emma García i el jugador d'escacs Carles Díaz, els esportistes de la ciutat amb més projecció esportiva. El Premi a la Integració Social a través de l'esport, que serà pel Centre d'Esport Sabadell, o, per exemple, un altre dels moments àlgids, el Memorial Joaquim Gorgori i Pardellans, que aquest any serà lliurat al fotoperiodista Jaume Marco.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Repassem més informacions en format més breu. L'Escola Pia ha punxat en el pitjor moment possible i té molt difícil la classificació per la Copa del Rei de Futbol Sala. Derrota Escolàpia 4-1 a la pista de l'Aliança Mataró, el que fa que ara necessitin l'ensopegada del Pallejà a casa contra el Cué, el Linyola, per tornar al tercer lloc. Recordem que la Pia ja té els 3 punts garantits de l'última jornada per la retirada del Dénia. Borja Burgos, l'entrenador, confessa que les cares dels seus en acabar el partit eren un autèntic poema.
Com el dur, de fet, ahir després del partit es va notar, hi havia jugadors totalment enfonsats, plorant. Va ser una nit també i al vestidor, la dutxa, on no se sentia una paraula i on tots érem conscients de que, bueno, havíem perdut una oportunitat.
Sense temps per lamentacions, dijous visiten el Vacarisses amb la possibilitat de classificar-se per primer cop en tota la història per la Final Four de la Copa Catalunya. El Natació Sabadell, de la seva banda, va perdre 5-6 contra el Cerdanyola per un mal inici de la segona part. Com ha dit Diego Blanco, el tècnic nedador ja pensa en tancar la Lliga amb un triomf.
Esta semana hemos fallado, pero bueno, nos queda una jornada donde hay que acabar la Liga lo mejor posible y acabar con victoria. Pues al menos después de haber trabajado estos 10 meses, acabar con de la mejor forma.
Els sabadellencs visitaran en aquesta última jornada de la segona B la pista del filial del CatGas Santa Coloma. Prop d'un centenar d'atletes es van donar cita ahir al Santuari de la Salut per disputar l'onzena edició del Cross de la Plex, 58 en categoria infantil, 20 absoluta i 9 de veterans. A nivell absolut, la victòria va ser per Josep Baider en homes i Àmbar Tomàs en dones. En categoria infantil, triomf de Joan Gómez i Carlota Domingo, mentre que la categoria de veterans, Manuel Guillén va guanyar per 7è any consecutiu. L'atleta de la JAS va participar també a la prova absoluta, acabant 4. Ell mateix n'explica el motiu.
Perquè porto 7 anys guanyant la cursa de veterans i com que volia trobar un altre al·licient, llavors volia fer les dues curses i intentar aguantar aquests nois.
En categoria femenina, la victòria va ser per Ana Sánchez, que va ser l'única dona major de 35 que es va animar. I ja es coneixen els aparellaments de la fase d'ascens a tercera catalana amb la presència de la Marina Can Gambús. Els dels Marinals han acabat segons al grup 8 de quarta catalana i ja jugaran l'ascens contra el Cerdanyola Mataró. L'anada serà el dia 20 de maig, la tornada a casa el 27 del mateix mes. Sortejada també la primera fase de la Copa Catalunya femenina, el Mercantil rebrà el Cerdanyola, el Sabadell visitarà el Camp del Riudoms, mentre que el Planadeu visitarà la Fundació Atlètica Vilafranca. Aquestes primeres eliminatòries es disputaran el 19 i 20 de maig i una setmana més tard, torn de la Copa Juvenil. Als quarts de final, el Mercantil es veurà les cares contra el segon de la Nacional, és a dir, el Dan B o l'Espanyol B. A la segona categoria juvenil encara no ha finalitzat el campionat. Ara mateix seria l'equip pericú al rival. Acabem amb handbol. El Creu Alta Sabadell ha passat ronda a la Copa com a segon, tot i acabar la lligueta invicta. Tot per empatar. L'última jornada a 29 a la pista del Banyoles. Ara es veuen les cares a doble partit amb el Cali i Radamont, tècnic arlequinat, demana pensar en el global de l'eliminatòria.
Són dues setmanes que realment no estem parlant de 60 minuts d'un partit, sinó hem de parlar
dels 120, perquè passi el que passi al partit de Calella o passi el que passi al partit de casa, al final la renta de gols positius o la renta de gols negatius et pot donar també la classificació.
És l'última eliminatòria abans d'afegir-se al gruix d'equips de Primera Nacional que de moment van en un quadre diferent. L'Or Gràcia, per exemple, ha avançat a la Lligueta guanyant 34-23 un Bermicas a Sant Vicenç marmat per les absències. El rival proper de l'Or Gràcia serà el filial del Granollers. Tot això per avui. Demà ens visitarà a l'estudi Felipe Sanchón, triat per l'audiència del Sabadell en joc com el millor jugador de la temporada del Centre d'Esports. També sentirem les valoracions de l'entrenador líder del grup 4 de segona catalana, el Sabadell Nord, Kiko Díaz. A dues setmanes del final del campionat ho tindrem a Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça a la Sadambol, valorant l'any del sabadellenc Aleix Gómez. Per avui, això està tot. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.